dels indicadors macroeconòmics. D'aquest i d'altres temes parlem els propers minuts a la nostra tertúlia, el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen el diputat de Convergència i Unió al Congrés, Toni Picó. Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
També és amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el metge ginecòleg Joan Escofet. Doctor Escofet, bona tarda, benvingut.
Vale, bona tarda a tots.
Bé, senyors, tenim aquesta notícia positiva, però que passa una mica inadvertida, potser, enmig de tant de moviment polític, pactes. Estem, d'altra banda, ho comentarem després, en la setmana de la Constitució dels Ajuntaments a Catalunya i al conjunt d'Espanya, també setmana d'alguns parlaments autonòmics que es van formant, però tenim una notícia que jo crec que pot acabar amb aquesta fase d'un malestar tan visible com la que teníem. No sé si això donarà pas a una etapa millor per al conjunt de la societat. Com ho veuen?
No sé. Jo, Ignasi, jo t'he vist molt optimista.
Sí, doncs
perquè dona la sensació...
Podem baixar l'optimisme.
Tant de bo tingui raó, eh? Però penso que es tracta d'un acord genèric, un acuerdo marco, podríem dir, i per tant veurem si després, a l'hora de la redacció dels convenis col·lectius, això, diguéssim, dona de polèmica o no, no? Perquè
clar,
vull dir que és veritat que s'han assenyalat uns augments de sou que seran els mínims que tindran que regir aquí. El que passa és que veurem després a cada sector. Jo no crec que puguem estar tan lluny d'algun tipus de vaga en algun sector, quan tingui que renovar-se el conveni col·lectiu, ja veurem, a veure.
La conflictivitat, sens dubte, no s'acaba del tot, això és veritat.
No.
I també hem dit que no solucionarà tot. Vaja, hem vingut a dir-ho amb aquestes paraules, que tant de bo ho solucionés tot, però aquests acords, més enllà de les encaixades de mans, no ho solucionen tot. Senyor Picó...
Jo crec que tant patronal com sindicats ha fet un exercici de responsabilitat que em sembla positiu. Em sembla positiu perquè crec que en aquest sentit es busquen fórmules, sobretot per la creació d'ocupació. I això és el més important. El greu problema que tenim en aquests moments és l'atur, sense cap mena de dubte, el més greu de tots. I, per tant, hem de fer alguna cosa. I veig que patronal i sindicats han fet un exercici de responsabilitat i d'esforç per arribar a algun acord en aquest sentit. Això no vol dir que això sigui suficient, evidentment. És necessari, i ja fa temps que s'està reclamant, un pla de xoc en contra de l'ocupació. Recordeu les dades, per exemple, de l'atur juvenil, les més altes de tota Europa, cosa bastant escandalosa.
Per sobre del 50%, si no recordo malament, encara, fins i tot amb les millores dels últims mesos.
Ah, exacte, o parlem, per exemple, de l'atur de llarga durada, que també és molt, no? Jo crec que hem de fer un pla especial en aquest sentit d'ocupació, per la reactivació de l'ocupació, sobretot dirigit a això, al sector juvenil, els joves que en aquests moments han acabat els seus estudis i que, per tant, han de entrar al mercat laboral. Crec que és important que entrin al mercat laboral, com també totes aquelles persones majors de 50 anys, que en molts casos s'han quedat sense treball i que, si no fem res, molts d'ells existeix el risc que no tornin al mercat laboral. I això crec que no ens ho podem permetre ni els majors de 50 anys que no tornin a treballar mai, ni aquells joves que tinguin una experiència laboral.
Uh-huh. Senyor Escofet.
Bueno, totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara. Jo potser remarcaria que, vull dir, no crec que hi hagi una gran conflictivitat, ni unes grans huelgues, ni unes grans protestes per part dels treballadors. Precisament, bueno, que estàvem comentant fa un moment, aquest atur que tenim tan alt, quanta gent sempre estan pendents d'un treball una mica, entre cometes, parcial, no?, o temporal.
Encara que sigui precari per sortir del pas, no?
Precari per sortir del pas. Jo penso que no hi haurà grans problemes de conflictius. Però, vaja, de totes maneres, jo penso, com ha dit el Toni, és un esforç per part dels dos col·lectius, i això és important per evitar problemes futurs. Sí.
Almenys els grans focus de conflictivitat dels sindicats majoritaris, com van ser les dues, per cert, dues vagues generals que ja s'han viscut en aquesta legislatura, i una en l'anterior, encara en la de Zapatero. És a dir, que portem 6 anys llargs d'un malestar que és evident i que continua sent-hi, malauradament, però que s'ha manifestat en alguns casos amb la contundència de les vagues generals.
Naturalment, com volem que amb les dades d'atur que tenim o hem tingut durant aquests anys no hi hagi malestar? És que és lògic, és lògic, no?
També hi ha hagut incompliments del govern espanyol, sí. Aquí s'ha de dir tot, no? Com pujades d'impostos, pujada de l'IVA... Mesures impopulars, en definitiva.
Podríem dir malestar i por.
Malestar i por, certament. Veig que l'acord, en aquest sentit, el que preveu és això, no? Increment de sous a l'1% aquest any
i a l'1,5% l'any.
Jo crec que en aquest sentit és un bon acord, però també hem de ser conscients d'una cosa, que en algun moment els sous també hauran de pujar. No ens podem permetre tampoc, en aquest sentit, que hi hagi gent que treballi i que no pugui viure del seu treball. Això jo crec que en algun moment, i no hauria de tardar, hauríem de començar a parlar també d'increments de sous, de lluitar contra la inestabilitat laboral i de, sobretot de formació. Formació, formació. No només formació de la gent que està a la universitat, no només la formació de la gent que està a l'FP, sinó la formació continuada de tothom. Jo crec que aquest també és un tema important.
Tenint en compte el comportament dels preus, que estem ara mateix en deflació, pràcticament, aquest increment de l'1,5%, pensant en el poder adquisitiu de molts treballadors i treballadores.
El que deia el Toni, si no hi ha diners, no hi ha gasto. Això és molt, molt clar, no?
Això pot recuperar una miqueta també el consum i la despesa, aquests sous lleugerament per sobre del que es preveu que pot ser la inflació els propers mesos. Bé, senyors, anem a altres temes de l'actualitat. Per cert, no sé si podem dir que és un gerro d'aigua freda que el Fons Monetari Internacional hagi demanat a Espanya que pugi l'IVA i que redueixi les despeses en sanitat i educació. Això, no sé si casualment el mateix dia que hi ha aquest acord.
Sí que és un jarro d'aigua freda, penso que absolutament. La sanitat i l'educació són les, on menys es podria fer alguna retallada. És el més fonamental de l'estat del benestar, no? Això per una banda. I en quant a l'IVA, més del que hi ha ara ja d'IVA, sobretot en algun sector, per exemple, pues,
la cultura, sobretot.
De la cultura o d'altres, a veure, estàs pagant un 21%, és moltíssim. Jo no crec que es pugui tocar aquest percentatge, so pena de no poder ni anar al teatre, ni anar... Però i parlem del teatre i potser hi ha coses, evidentment, molt més importants, no?, amb aquest percentatge d'IVA.
Ha pujat en tots els sectors l'IVA, havia pujat al principi de la legislatura el govern espanyol IRPF, tot i que ara alguns impostos sí que s'han començat a baixar. No sé si el parlamentari del Congrés ens pot corregir, però la política impositiva del govern espanyol em sembla que no ha corregit ni una part petita del que ha fet en pujades d'impostos. És a dir, aquest compliment no s'ha donat.
No.
De moment, no. Encara queden uns mesos. No sé si seran electoralistes aquests mesos o no.
Molt possiblement. No m'extranyaria, però efectivament el govern del PP, del Partit Popular, no va complir el seu programa electoral, això és evident. Ha pujat tots els impostos que ha pogut. Vull recordar l'IRPF, vull recordar l'impost de l'IVA, vull recordar l'impost sobre societats, vull recordar l'impost sobre el joc, i podem continuar, no? A mi el que em sorprèn d'aquesta notícia, en certa forma, és que, fixeu-vos, o sigui, primer, parla de despesa que està dirigida a les comunitats autònomes. Fixeu-vos, sanitat i educació. Per tant, això també entra molt amb el que parlàvem fa una setmana, em sembla recordar, que era el sistema de finançament de les comunitats autònomes. Realment hem de fer alguna cosa amb el sistema de finançament de les comunitats autònomes, i singularment perquè és el que més coneixem, el de Catalunya.
I a més està, per cert, fora de termini, per entendre'ns, no? O sigui, està en vigor l'anterior mesos després d'haver caducat.
Exacte, i fixeu-vos, a més, que el Fons Monetari Internacional demana a Espanya que pugi l'IVA. L'IVA sense fer res més. Jo crec que seria molt interessant, per exemple, que si finalment el govern es plantegés un increment d'IVA, que ho veig molt complicat, com dius molt bé, Lluís, possiblement podríem fer, i abans parlàvem de mesures de reactivació del treball, per què no baixar les cotitzacions socials, per exemple. Es podria estudiar, però ho veig molt complicat pujar més l'IVA.
Jo ho interpreto, i no sóc un expert en macroeconomia mundial, no? per definir-ho d'alguna manera, suposo que saben perfectament el dèficit tan brutal que té de tants milions de l'Estat. I, clar, suposo que aquest increment de l'IVA, el Fondo Monetari Internacional aconsella: escolti'm, senyors, han de recollir més diners vostès i reduir el dèficit. podrem anar més fàcils amb l'IVA.
Sí, no, no, jo penso que és, les tres coses, IVA, sanitat i educació, clar, és...
Passes per corregir el dèficit, jo suposo que deu ser
això,
no?
Clar, no, no té cap altra explicació possible que aquesta. El que passa és que, per exemple, el tema de la sanitat i l'educació en la campanya electoral de les últimes generals havia sortit com a temes intocables.
Certament.
Fins i tot entre uns partits i altres.
Junt amb les pensions. Junt amb les pensions, recorda.
De vegades es deia aquest... no, que jo no retallaré les pensions. Sanitat i educació tampoc.
De totes formes, si ho prenem des del punt de vista, no?, del dèficit, d'aixugar el dèficit, o sigui, més IVA significa menys consum. Jo crec que el que aixugaria el dèficit és reactivació econòmica i ocupació.
No, no, sí, d'acord.
Hem de suposar que també pensen els nostres governants en això, però, clar, no se'n surten en qualsevol cas. Han de recórrer aquestes mesures. Bé, seguim endavant amb altres temes de l'actualitat que avui compartim amb el metge Joan Escofet, amb el diputat de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Toni Picó, i amb l'advocat penalista, Lluís Batlló. Entrem en plana política, primer de tot, amb la perspectiva de la Constitució aquest dissabte dels ajuntaments i amb alguns pactes pendents de definir. Avui Ada Colau, que previsiblement ara sembla que ho té coll avall, serà l'alcaldessa de Barcelona, ha dit que anirà a la manifestació de l'11 de setembre com a alcaldessa i que garantirà així una presència institucional. Ho ha comentat després de reunir-se amb els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural. Aquí tenim, doncs, no sé si un joc d'equilibris el que intenta fer Ada Colau o què és, sí, el que, com ho interpreten vostès.
Això sembla com la condició que li ha posat Esquerra Republicana, no?, una mica per donar-li el seu suport, però penso, francament, que és criticable que Esquerra Republicana, que sempre ha considerat que el primer de tot és la independència, pugui considerar-se tranquil·la, podríem dir entre cometes, per el fet de que l'Ada Colau digui això i que sigui suficient per poder, amb això, donar-li suport a l'Ajuntament. Vull dir, si Esquerra Republicana fos coherent amb la seva, diguéssim, ideologia independentista...
Sí, sí. Almenys la política clara dels últims anys. Potser en altres èpoques
exacte
no ho ha fet tant.
O sigui,
però
aquí el que es nota clarament és que Esquerra Republicana el que està en contra absolutament és de Convergència i Unió i que llavors té que fer equilibris per dir, amb aquesta frase de la Colau, de que anirà l'11 de setembre, per dir, ja està, doncs d'acord, donem-li el suport.
Per justificar un tripartit, potser?
Segurament.
Tripartit diferent dels anteriors. Però
bueno, ja veurem exacte, però vull dir que no, a mi personalment no m'ha agradat. Seguint inclús la teoria d'Esquerra en quant a la seva coherència.
Sí, sí, sí.
Pensant en la seva coherència.
Recordem que dijous passat Ada Colau deia que Barcelona en Comú no s'adheria al full de ruta per la independència. Aquesta és una condició que Esquerra posava inicialment, però malgrat tot...
Ha quedat amb una frase de que anirà a la manifestació.
Ho resumiria amb una frase en castellà, tot això dels pactes, sálvese quien pueda. A mi, jo, és la sensació que tinc a nivell de tots els pactes, no de l'Ajuntament de Barcelona, sinó de molts ajuntaments, moltes magnitudes, sálvese quien pueda.
Algun diari publicava pacti qui pugui, no? Una altra manera de dir-ho també, amb el joc de paraules. Senyor Picó, sobre el tema Ada Colau, Barcelona, les dificultats de fer un pacte, perquè no és perquè sigui Ada Colau, és que amb l'escenari fragmentat de l'Ajuntament de Barcelona és molt difícil, serà molt difícil governar, sigui qui sigui.
No, a veure, per començar, respecte a la decisió d'Ada Colau, no?, en la
naturalment
de l'11 de setembre, veig que com a alcaldessa, no?, en aquest sentit.
Ho he remarcat,
Li dona un sentit institucional.
També és veritat que a Barcelona en Comú hi ha sectors independentistes, sectors
certament
que no ho són, és, un, és
certament,
un,
certament,
una coalició molt plural en això.
Sí. Per tant, jo crec que com a qualsevol persona, i en aquest sentit, una persona doncs, que presumiblement el dia 13, dissabte dia 13, no?, doncs, assumirà unes responsabilitats com a alcaldessa de Barcelona, i per tant, com el primer ajuntament del país, doncs crec que respecto absolutament la seva decisió. No? Parlant del pacte aquest amb Esquerra Republicana, no? Exactament, o sigui, recordem que Esquerra Republicana doncs, havia exigit signar el full de ruta per la independència de Colau, al qual Ada Colau es va negar absolutament, no? Es va negar absolutament, i veig que això...
També doncs, respectable, per cert, aquesta decisió, com totes, eh?
Absolutament, tot és respectable en aquest sentit. I de totes formes tinc l'impressió d'Esquerra Republicana doncs, certament saltant-se aquesta coherència respecte al que havia dit i el que presumiblement farà, no? Doncs, sembla que donarà recolzament a la senyora Colau. No?
Mm. Jo penso que en alguns ajuntaments, si s'ajuntessin Convergència i Esquerra Republicana tindrien majoria. I molts ajuntaments no ho estan fent. I...
Però és que Barcelona no tenen majoria.
No estic enronant concretament.
Sí, ja l'entenc.
Vull dir, i actualment la bandera que els dos exhibeixen és el sobiranisme, no?, tant d'Esquerra Republicana com Convergència, i sembla que de vegades es posen entrebancs entre ells, que jo penso, hi ha molta gent que no acaba d'entendre.
Però això que dius, Joan, és veritat, i jo no sé què penses tu, Toni, en aquest sentit, però tindrien que votar, o tindria que sortir la llista més votada, perquè l'altre dia ho deia el Mas, segons com, uns diuen que no, que poden sortir, diguéssim, després, a partir dels pactes, el govern que sigui, no? Sigui la ciutat i tal. En canvi, molts estan criticant això a altres ajuntaments, ja veurem. A veure, no sé, que tenia que haver-hi...
Això de la llista més votada,
clar, aquí l'ha d'acord, si no ningú discutiria el tema de la clau, no?
Ella pot exhibir, que és la més votada, però llavors...
És una realitat, llavors ja està. Però aquests pactes que serveixen per segons quins ajuntaments i per altres no sé, una altra incoherència.
Fins i tot l'Artur Mas criticava el que s'ha fet, sembla que es farà a Badalona, amb aquest acord d'esquerres, que avui hem sabut que el PSC l'està criticant una mica, però bé...
Aquest concepte de frau electoral que es pot interpretar...
Bueno, però democràticament, clar...
Democràticament està permès, és el sistema que tenim. Tant el sistema parlamentari com el sistema dels ajuntaments.
És el sistema, i de fet, a veure, s'estan donant a molts ajuntaments, els resultats ens donen majories molt, molt minoritàries, no? I, per tant, la llista més votada, doncs, té, doncs, això... Vull dir,
potser una quarta part dels regidors, o el 25.
Exacte, no? Llavors, des de la perspectiva del municipi concret, perquè, vull dir, no podem parlar, jo crec que no podem generalitzar, si no s'ha de parlar des de la perspectiva del municipi concret, tot el que sigui facilitar, doncs, governabilitats, jo no ho trobo dolent, A mi em sorprèn que en certs municipis, i ara tenia al cap el municipi d'Artés, per exemple, em recordava el candidat de Convergència i Unió, un company del meu partit, que havia tret el 44% dels vots, no?, i que tot semblava indicar, per exemple, doncs, que ell no podria governar.
Que li treien la majoria entre els altres.
44% sent la llista més votada.
Segurament pujant, de llarg, amb avantatge sobre la segona.
Pujant en vot i pujant, a més, en el número de regidors.
Ostres.
Clar, aquestes circumstàncies no ho tinc tan clar, però tinguem també present, doncs, això, no?, que al final els municipis s'han de governar, s'han donat majories molt curtes, uh-huh, i les primeres llistes, en molts casos, doncs, no han tingut suficients regidors per governar.
Sí que és veritat, però, senyor Picó, que els ajuntaments s'acostumen a respectar més la llista més votada. Més. No vol dir sempre, sí, però sí que es respecta més. En tot cas, ara sembla que en alguns llocs es trencarà. Hi havia hagut la possibilitat de treure el poder al PSC a Terrassa, per exemple, o a Convergència Unió en alguns altres llocs, i aquí al final sembla que hi ha hagut converses, també la reconeixia el líder del PSC, Miquel Iceta, l'altre dia, per intentar que en alguns llocs aquest per tu, aquest per mi, doncs no...
És que perdre poder ha de ser molt trist, no?
En tot cas, us vull recordar una cosa, no? Jo crec que no seria bo que el dia 13 de juny no tinguéssim el màxim d'ajuntaments constituïts, no? Vull recordar, per exemple, el cas del Parlament d'Andalusia.
Uh-huh. El que passa és que l'Ajuntament, fer un alcalde o una alcaldessa és més fàcil perquè en la segona votació surt automàticament. En canvi, als parlaments, en un moment hi ha un candidat, és un sistema diferent. Però, clar, Andalusia està bloquejada la cosa, de moment. Sí.
Bloquejada, però em sembla que tenia que solucionar-se ja.
Aquesta setmana, Susana Díaz, presidenta en funcions, va dir que o dimecres o dijous hi havia un acord o eleccions pel setembre.
De tota manera, és curiós la política, com pots estar com la Susana Díaz en el candelero, diguéssim. Fa un mes, no?, i ara està d'aquesta manera, aquesta situació, perquè ara surti el que surti, no sé, jo crec que ha perdut l'aval una mica, no?
Ella mateixa ha arribat a reconèixer que s'havia equivocat convocant les eleccions abans, i tot i que ha guanyat amb certa claredat sobre el segon partit, que és el PP, però bé, això avui també és la política, no?
Avui mateix aquest debat infata que han imputat a diversos responsables d'aquests fons europeus de formació, i però sembla que hi ha bastanta gent.
Sí, hi ha hagut desenes de detinguts, segons hem llegit avui. Bé, deixem la política municipal. Hem de parlar d'un procés intern. Tenim aquí un militant d'Unió, que és el senyor Toni Picó, diputat de CiU al Congrés. Hi ha un procés intern que culminarà aquest diumenge, si Déu vol, amb la votació sobre aquesta pregunta amb 6 punts que la direcció del Partit Democristià ha plantejat, i continua havent-hi doncs, sectors que diuen la seva. D'una banda, l'anomenat sector sobiranista, que potser el senyor Picó ens pot aclarir què representa, si és que hi ha com a col·lectiu un sector sobiranista, i el secretari general de CiU i conseller Ramon Espadaler, que ha dit que cal esperar a veure què passa amb les eleccions espanyoles per entendre més la perspectiva del que està plantejant Unió. També Joan Ortega, en una entrevista avui al Periódico, obre la porta a una ruptura amb Convergència, si és que les coses no van bé. No sé què hauria de passar. Li posem la càrrega al senyor Picó, però els altres, senyor Batlló i senyor Escofet, també poden opinar.
T'agraeixo l'oportunitat, Ignasi, primer per explicar què diu la pregunta.
Li agraïm que ho faci, tot i que molts hem tingut ocasió de llegir-la, però de vegades allò que diuen, que no s'entén, que és complicada, que hi ha massa coses.
Crec que és important explicar la pregunta en aquest sentit, i és la pregunta sobre la qual els militants d'Unió Democràtica de Catalunya doncs, hauran de votar el proper diumenge. No? La pregunta d'Unió Democràtica, en aquest sentit, es planteja com a full de ruta d'Unió Democràtica en el procés. I la pregunta el que diu és: voleu que Unió Democràtica de Catalunya continuï el seu compromís amb el procés des del catalanisme integrador i d'acord amb els següents criteris? I els criteris que cita són la sobirania, assolir la plena sobirania de Catalunya, fer-ho des de la democràcia, després amb diàleg, la seguretat jurídica, cosa que exclou una eventual declaració unilateral d'independència, com l'obertura d'un procés constituent al marge de la legalitat, i després descartant qualsevol escenari que pugui situar Catalunya fora de la Unió Europea i, sobretot, molt demòcrata cristià, social cristià, tenint en compte, vetllant sempre per la cohesió social i territorial de Catalunya. Per tant, la pregunta que planteja...
De fet, és un sí o no al procés. El que passa és que amb uns condicionants que Unió considera irrenunciables, per entendre's.
A continuar el compromís d'Unió Democràtica en el procés.
Per tant, els que diuen no estan dient... Clar, estan dient no al procés en aquestes condicions, però estan exhibint altres raons.
En principi, els que diuen no, i és la pregunta, no, Toni?
Són
més independentistes, podríem dir, no?
Permeteu-me que us expliqui... Permeteu-me que em posi en la prèvia, no? No s'està debatent sobre independència sí o independència no. Estem debatent sobre un full de ruta, que és el d'Unió Democràtica de Catalunya. Creiem que és un full de ruta possible, sòlid, inclusiu de totes aquelles persones que es senten nacionalistes catalanes i que no volem en cap sentit deixar fora a ningú. Al contrari, perdoneu-me, però moltes vegades, sentint a moltes persones, tinc la impressió que els catalans... només pensa en una cosa. Jo crec que els catalans tenen moltes sensibilitats. Per tant, Unió el que planteja en el seu full de ruta és, escolta'm, sumem el màxim possible en aquest full de ruta amb aquestes condicions o criteris que nosaltres creiem que són molt pròpies d'Unió Democràtica des de l'any 1931 i no ens tanquem a res del que vulgui Catalunya. O sigui, és un full de ruta que posem sobre la taula i creiem que és un full de ruta possible i que pot sumar més enllà del que sigui restar. Fixeu-vos que en cap cas es va pensar que Unió Democràtica de Catalunya se sumaria únicament al full de ruta, o al prefull de ruta que havien signat, o el preacord, no?, que havien signat Esquerra Republicana i Convergència Democràtica de Catalunya. Unió amb el que pretén amb aquesta pregunta és fer una addició, posar més sobre la taula, contribuir en el procés per continuar sumant a més persones.
I en el cas, quan algun dirigent d'Unió, el mateix Joan Rigol o altres, Antoni Castellà, per exemple, diuen que això és posar el procés en mans del govern espanyol o de l'Estat, com respon vostè?
Jo responc dues coses. La pregunta que ha aprovat el Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya parla de dos aspectes que crec que són importants. Primer, el diàleg. Per això fem política. I la política, com sempre he dit, és diàleg, 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 diàleg i més diàleg. Significa diàleg amb el govern espanyol? Evidentment. El govern espanyol que hi hagi en cada moment. Com també ha de continuar un diàleg, i crec que és important, amb la Unió Europea, perquè en qualsevol cas el que no ens agradaria és que Catalunya estigués fora de la Unió Europea. Parlar de seguretat jurídica tampoc és bo. Doncs perdoneu-me, però jo entenc que el que no puc demanar a la ciutadania, i en aquest cas als militants d'Unió Democràtica de Catalunya, és fer un procés sense les màximes garanties de seguretat jurídica. I tot això crec que es pot donar perfectament. Potser no es donarà la setmana que ve, potser no, però en aquest sentit és un full de ruta que no pensa en el curt termini, sinó pensa en el curt i en el mig termini.
Senyors, doctor Escofet, senyor Batlló...
No sé, jo
mi... Sabem una miqueta més, no?
Sí, no. T'ho agraeixo perquè, a més, ha estat molt clara la resposta en quant a la pregunta que es feia, no? El que jo, com a ciutadà, sí que dona la impressió de que aquesta legalitat que vol posar Unió en el procés, aquesta seguretat jurídica, no acabi desactivant-lo. Perquè, clar, com que la legalitat, i tu ets llicenciat dret i advocat també, la legalitat al final, bueno, qual, la de Madrid o la d'aquí, no sé, clar, si seguim la legalitat de Madrid, ja hem sentit moltes vegades l'opinió de la Soraya Sáenz de Santa Maria, l'opinió del senyor Rajoy, ells agafant-se a la legalitat precisament per no donar ni aixins al procés, no? Llavors, clar, si agaféssim allò literalment aquesta pregunta, podríem estar tancant-nos les portes donant la impressió de que les obrim.
Per això precisament parlava de que és una proposta de full de ruta que el comitè de govern fa a la militància del partit, al mig i al llarg termini. Al curt i al mig termini, no? Escolta'm, el govern del PP, o la majoria absoluta aquesta del PP, té data de caducitat. Per tant, ens podem posar en altres escenaris que no sigui una majoria absoluta del PP? Jo crec que sí.
Clar,
jo crec que sí.
Quan es parla del govern espanyol i de l'Estat, no és l'actual sempre.
Exacte.
Com parlem... tampoc serà sempre el català. El
exacte.
Govern català.
I a més, no únicament parlem del govern de Madrid, també podem parlar de la Unió Europea, en aquest sentit. Per tant, no tots aquells que pensin que la legalitat i el diàleg o la seguretat jurídica són un estorb, jo penso que és tot el contrari. És tot el contrari. És la garantia de que es fan les coses bé. I en qualsevol cosa, en qualsevol cas, perdoneu, les coses s'han de fer bé.
Senyor Escofet, sí, pensa vostè, com ho veu, més enllà de la dimensió interna del procés, que també s'ha de respectar, no?
No tinc una opinió clara al respecte. Veig, com a ciutadà de a pie, no? Molt complexa la pregunta, sobretot. Penso que es podria fer una pregunta molt més simple contestant un sí o un no. És que jo penso que hi ha donat per suposat que si es fa, ha de ser dins de la legalitat, amb la seguretat jurídica, respectant tots els drets fonamentals, amb l'aprovació de la Unió Europea, l'aprovació del resto d'Espanya, etc. Però és que això, si s'inicia aquest procés, jo dono per fet, això. És que si no es manté en peu, no?
El que passa és que, clar, la defensa de la legalitat també requereix, això, potser un diàleg que sigui... Ara no es tracta de culpar uns o altres, però...
No, és cert, Joan. El
diàleg no avança, sembla,
de moment. Fixa't que, per exemple, el preacord signat entre Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya no parla cap d'aquests criteris. Per tant, en aquests criteris que tu els dones per suposat, nosaltres, com a força política, estem obligats a dir o a proposar com creiem que ha d'avançar el procés. I no podem donar per suposat res. No podem donar per suposat res. Jo també vull dir-vos que a mi veig un interès pel debat que s'està fent intern a nivell de Unió Democràtica de Catalunya en relació al full de ruta que proposa. No? I crec que això demostra que el país reclama també un debat en aquest sentit, un debat seriós, un debat pausat, un debat en positiu, sobretot, sobre quines són les garanties que hem de donar al procés, i sobre el com hem de fer el procés, no? No tant sobre com el quan, sinó com creiem que ho hem de fer. I en aquest sentit, no. El full de ruta dona resposta a això que tu deies, Joan.
No, el que dius tu eres, des de l'hora, però aquesta full de ruta explicant-se tot això, ni Esquerra ni Convergència ho ha fet. Sovint línies generals amb aquest procés, però nada més.
Això és el que sumem, Unió. Sí. Intentem sumar Unió Democràtica al procés. En
I Toni, i tenim aquesta sensació de que un no, o diguéssim, un no important en quant a la resposta a aquesta pregunta, podria ser un plebiscit a les persones que dirigeixen el partit, o no? Perquè, clar, aquesta sensació... Jo penso que aquesta pregunta, com tu dius, suma, és la meva sensació. Mm-hmm. Però, clar, suposo que entenc que els que volen no consideren que ha quedat curta aquesta pregunta, que tindrien que anar més enllà. Llavors, suposo que a Unió hi ha dos ànimes, no? com a molts partits.
Partits, exacte,
no?
Sí.
Hi ha una ànima més independentista, hi ha una ànima més per mi, més
potser més integradora, podem dir.
Més integradora, més com te diria, més pròpia d'Unió, perquè Unió sempre ha sigut un partit en aquest sentit...
Catalanista, evidentment.
Catalanista, sí. Però d'un catalanisme, podríem dir, tranquil, saps? I llavors, no sé, la pregunta que et faig és això, si aquesta resposta, si sortís un majoritari no...
Deixi'm avançar-me, potser sí que s'ha parlat d'un congrés extraordinari, no? En el cas que sortís el no, o de la convocatòria d'un congrés extraordinari.
Permeteu-me també...
La part, s'estem dient massa coses.
No. Donc, intento donar-vos resposta a tot el que em pregunteu, no? A veure, la part expositiva d'aquesta pregunta parla de que, escolta'm, per a Unió, ni la Confederació, que som un partit, Confederació, ni l'Estat propi independent són finalitats per ells mateixos, no? Sinó que són simples instruments al servei d'allò que sí considerem que és veritablement important, que no és altra cosa que el reconeixement de la plenitud de Catalunya, de la plena sobirania de Catalunya. Per tant, a mi em sorprèn molt que gent de dins d'Unió es puguin situar en contra de la pregunta. A més, en contra de la pregunta dient que és un no crític. No? Les preguntes es responen o sí o no. A mi em fa molt difícil entendre que algú que sigui sobiranista, que sigui independentista, es situï en el no a la pregunta. Sí. La veritat és que, en aquest sentit, hem de deixar, i s'està fent, en aquest sentit, un debat important en els diferents òrgans territorials del partit. S'estan exposant, en aquest sentit, partidaris, gent que considera que s'ha de votar que sí, gent que considera que s'ha de votar que no, a la pregunta, exposant les seves idees i les seves raons, i diumenge ens trobarem amb què votarem. I decidirem entre tots plegats. Vull recordar-vos, a més, una cosa. En aquest sentit, el procés que estem fent, Unió Democràtica, és l'únic partit dins de Catalunya que ho ha fet. No ho ha fet cap altre partit. I vull reforçar aquesta idea, perquè si ens creiem a la democràcia, com els partits polítics que som, ens hem de creure el primer, la democràcia interna.
La democràcia interna. Bé, senyors, ens queden només 3 minuts i avui sí que, tot i que la política ha pesat molt en l'anàlisi de l'actualitat, m'agradaria, sobretot tenint en compte que tenim un metge aquí, parlar de la qüestió de la difteria i les vacunes arran del cas del menor d'Olot. Què en pensa, doctor?
Home, jo penso que l'efectivitat de les vacunes està ja demostrada fa molts anys. Pensem que les vacunes és un gran avanç de la medicina. Pensem en una altra cosa, que diguéssim, en molts estats, vull dir, pràcticament a Europa, és obligatori la vacunació a la infància. Si és obligatori, per algo serà, no? Per algo serà.
Algunes vacunes, diguéssim.
Bueno, jo sovint podríem... perquè l'estadística està aquí, sobretot a la diftèria, 2 nens de cada 1.000, o sigui que és un 0,02%, per entendre's, pot tenir alguna seqüela a nivell del desenvolupament mental. M'explico. Pot tenir seqüeles greus amb el desenvolupament mental i...
si agafa la diftèria.
No. Com a efecte secundari de l'administració de la vacuna. Suposo que aquests pares que han decidit no vacunar deuen saber alguna cosa d'això i hauran dit, cuidado, no? però vull dir, l'estadística existeix.
Hi ha molts elements aquí, i potser dona la sensació que els contraris a les vacunes potser no tenen evidències científiques tan clares, però també són respectables.
Sí, clar, tot és respectable, però hi ha unes evidències científiques que són positives.
Vostè és totalment partidari de les vacunes.
Jo, i penso que
molts
el 99,9% dels metges són partidaris, perquè és que és una cosa demostrada científicament i ja fa anys, que és d'això.
Bé, ens queden un minut només.
No, jo estic totalment a favor, i això forma part de la... A favor de lo que tu comentes, Joan, forma part de la desgràcia d'internet, de que la gent comença a mirar i, escolta, qualsevol malaltia en internet et mors. Al final, sempre et mors d'una grip, et mors de constipat... Sí. Llavors, clar, donar i posar por al cos, diguéssim, a la gent amb aquest tema no és seriós, ni... No és seriós per part de la gent que s'ho creix, com a mínim.
Sí. Jo tinc la impressió que al final, el que diu en Joan, no? Crec que el més important és la informació. Tenir la informació més fidedigna possible, perquè moltes vegades, si te'n vas a internet, trobes coses que segurament no són fidedignes, no? I crec que el nostre sistema sanitari, els nostres metges, poden informar perfectament a tota la ciutadania del que significa.
Ho deixem aquí. Gràcies, Toni Picó, diputat de CiU al Congrés.